¿Has visto?
Sí, l'he probado.
És increïble.
És espectacular. No, és bona. I a Brie, i a Camembert, i a Rocafort.
Mira,
no els...
però
a
més
a un preu... que portaria formatge.
Ja. Digo, Diego, no hi ha problema.
No, ara canviarem el... Quina havia de portar jo? Elemental, no? Perquè dèiem que reforçava els ossos.
Sí, ho canviaré.
I portaré Brie. Perquè
home,
si s'està acabant.
Escolta'm.
O la taula.
La taula de fusta.
Sí, porta Brie una mica de melmeladeta.
Oh,
i
sí, ja una mica de nous.
Ja farem.
Nous i...
I el que calgui.
Raïm.
I raïm,
molt important. Raïm,
vosaltres sou molt de catar diversos formats.
Sí, molt a
part. Jo, si m'ho posa endavant, sí. Sí. Anar a comprar,
però si no,
jo,
no.
No tinc la costum, no, perquè no m'agrada. Mm.
Ara, també et dic, vas a un restaurant i fas una taula de formatges, val un ull de la cara.
És molt car.
Sí.
En canvi, si t'ho fas a casa, tranquil·lament.
Home, sí.
Una mica allò com el vi, eh? El vi al restaurant és on més... poden equiparar el preu al gast, diguem-ne, o menys l'equiparen, vaja.
Bueno,
I surt caríssim.
Caríssim. I ja que estem, petit parèntesis, cada vegada les begudes, encara que sigui una aigua amb gas, són més cares
al gas. Sí.
Ja està.
Surt a compte.
Dit això, les taules de formatge, molt a favor.
El que no ha pujat tant de preu és el vermut, que jo, vull dir, en consumeixo molt.
Oh.
I, home, cadascú, no? Vull dir, hi ha gent que li agrada la cervesa, a mi m'agrada el vermut. No trobo que hagi pujat. Ja és car de per si, però no ha pujat en els últims temps.
Blanc o del...
No, negre.
No.
El blanc no... Per mi és per principiants.
Oh!
Uau!
Oh. Oh. Com I tu ets professional, ja.
Sí. Molt a favor del que acaba de dir la Núria. Molt a favor.
Clar, perquè, per exemple, una bona taula de formatges, vosaltres amb què l'acompanyeu? Amb vi? I no us moveu d'aquí? O ho heu acompanyat amb altres begudes?
O amb vi o amb una... bona cervesa, però ha de ser d'aquelles bones, diguem-ne.
Jo vi.
Vi, eh? Blanc.
Vi blanc.
Molt bé.
Ja és això.
Molt bé. Mira, avui els oients ens coneixen una miqueta més.
Veus que bé.
Saben el que ens agrada.
No, però si algú vol... Exacte. Si algú vol portar-nos aquí enmig de programa una taula de formatges, escolta'm,
no
serem nosaltres qui li barrem
el pas.
La del Capravo, de veritat, proveu-la, perquè està molt bé de preu i a més et fan cors en forma de formatge.
És que és maco, visualment és maco, però a part el preu és increïble, és barato.
I aneu a Capravo perquè quan hi ha festivitats importants com Sant Jordi, Sant Valentí, no la celebrem tant, doncs fan temàtiques en formatges. Xulíssim. Un bon regal, un bon regal. El menjar sempre és un bon regal.
El dia de la radio hi havia en forma amb cara de Joan Trias i...
Sí. Però ja saps què és el que acompanya un bon formatge?
Tu diràs.
Música.
Sempre.
Sempre música. Quina cançó més xula.
Sí.
Sabeu qui són els que canten? Rafa?
Ho has dit abans, no?
Està atent, Rafa Sanoja.
Sí, Pink Noise.
Pink Noise. Els coneixies per això o no?
Els conec perquè el cantant és Álvaro Benito,
sí,
no?
Que
és exfutbolista del Real Madrid i comentarista actual de Movistar.
Sí, senyor.
Quin canvi.
Sí, sí.
Del futbol a la música.
I a més, un molt bon comentarista.
Excel·lent.
Dona gust escoltar.
Tenen nom de pallasso de It.
Pink Noise.
Bé, el que estem escoltant de fons és Te Entiendo, un dels grans èxits del grup de música Pink Noise, qui, atenció, perquè fa només unes horetes ha publicat un nou àlbum d'estudi, un àlbum que es diu Pink Noise 20 Aniversario, que està format per un total de 13 cançons, i que el que fa és versionar part dels grans èxits de la banda. A mi m'encanten aquests àlbums, que facin versions...
Remember.
Sí. I són precisament aquestes versions les que cobren tot el protagonisme del disc, perquè compten amb la col·laboració especial d'artistes i de grups molt coneguts com Hombres G. Imagineu una col·laboració Hombres G, Pink Noise, parlem,
que avui Hombres G està... En fi, ja us ho explicaré.
Bé, doncs col·laboracions, com dèiem, amb Hombres G, però també amb Loquillo i Despistados, els mítics de física o química. Entre una llarga llista també hi trobem les Marlena, que es van presentar al Benidorm Fest, també hi trobem la Love You, m'he deixat un La. No, la Love You, sabeu quin grup és aquest,
sí,
o no?
Sí.
Sí? Bé, és un àlbum de molt i molt nivell, sota el meu punt de vista, i amb molts noms propis, que jo us recomano que avui, que és dilluns, ho escolteu, un parell de cançons, dimarts un parell més, i arribeu a divendres que us l'heu escoltat tot. I si voleu, doncs, el podem començar a escoltar tots junts, perquè avui acabaré amb una de les grans col·laboracions de l'àlbum, Digues, Rafa.
No, però
digues.
I per què no es pot escoltar d'un tirón?
Perquè estàs 8 hores al dia treballant.
Et saturaries.
No.
De tanta bellesa.
El nivell, us ho deia fa un moment, és molt alt, però per anar-lo saborint poquet a poquet. Ara. Una cançó quan vens a la feina, una altra quan marxes.
Demà,
dos més. No, cadascú que faci el que vulgui. Sí, sí, sí. Avui comencem a escoltar una miqueta aquest àlbum i acabem amb Nada Podrà Salvarte, també un dels grans temes d'aquest grup, amb col·laboració, atenció, de l'Oquillo.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Ràdio Estel. Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El diumenge 3 de març a les 6 de la tarda, concert de la Capella de Santa Maria del Pi de Barcelona amb obres de Joan Ferrer, Pere Riquet i Joan Pujol, entre d'altres. Serà el diumenge 3 de març a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Us ho estàvem explicant a l'informatiu de la caravana aquest matí a Ràdio Estel. Avui hi ha prevista una nova tracturada dels pagesos a Madrid contra la crisi agrària que pateix el sector. Les organitzacions agràries, Assaja, la coordinadora d'organització d'agricultors i ramaders i Unió de Petits Agricultors i Ramaders, han convocat aquesta nova manifestació. S'espera un centenar de tractors i milers d'agricultors. La protesta coincideix el dia que hi ha previst també el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea Europea. Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, ja tenim amb nosaltres el secretari de SAGE, Juan José Álvarez. Senyora Álvarez, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Buenos días.
Señor Álvarez, hace semanas que se está hablando y que se sabe, ¿eh? Pero ¿cómo está el sector ahora mismo? ¿Cómo sentís ahora mismo?
Bueno, pues estamos en un momento de movilizaciones, ante la pasividad que hay por parte de los gobiernos de no apoyar al sector agroalimentario, en este caso al sector agrario. Y estamos en movilizaciones porque estamos solicitando medidas tanto en la Unión Europea, tanto aquí en nuestro país y tanto también en las comunidades autónomas, porque hay normativas que están asfixiando y ahogando el campo, y lo que hace falta es una simplificación burocrática de todo este tipo de medidas, entre otras cosas. Y luego también lo que estamos pidiendo es que no tengamos competencia desleal y producir en las mismas condiciones que producen otros países terceros que entran aquí en nuestro país en sus producciones y no juegan limpio porque no están con los mismos requisitos de fitosanitarios, pesticidas, etcétera, que cumplimos nosotros con la normativa vigente.
¿Qué se espera que pase hoy en la capital española, en Madrid?
Bueno, pues hoy esperemos que sea pacífica la convocatoria que hemos hecho, y lo que vamos a hacer es una tractorada manifestación desde la puerta del Ministerio de Agricultura hasta la oficina de la Comisión Europea, dado que hoy es un día en el cual se reúnen los ministros, el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Agricultura, que tienen mucho que decir al respecto de esta política agrícola comunitaria que se aprobó en su día, que entró el año pasado en vigor y que es nefasta, y algo tendrán que decir con la simplificación que estamos pidiendo, burocrática, precisamente desde toda normativa europea.
Ahora hablamos de las políticas tanto españolas como de la Unión Europea que tienen que decidir sobre la solución agraria, pero antes me decía, espero que la manifestación de hoy en Madrid sea pacífica. Entiendo que no le gustaron las imágenes que pudimos ver de la anterior manifestación.
Pues es que no... Venir en plan guerrero, ¿no?, y enfrentarse y haber enfrentamientos, eso no es bueno. Hay que evitar cualquier enfrentamiento, cualquier provocación y colaborar con las fuerzas de orden público en unos momentos que son complicados y en unos momentos en los cuales hay miles y miles de personas, y nosotros queremos hacer lo que siempre hemos hecho, reivindicar nuestros derechos y de la forma pacífica que hemos realizado siempre desde la SAJA, por supuestísimo.
Si no me equivoco, tienen prevista una reunión el próximo martes con el ministro Planas, ¿esto es así?
Bueno, que yo sepa, no hemos recibido convocatoria aún de esta reunión. Entonces, bueno, supongo que el ministro Planas, que está en el Consejo de Ministros de la Unión Europea hoy, pues tendrá interés en reunirse pronto con nosotros, pero yo todavía no sé la fecha que ha marcado en el calendario.
¿Qué esperan de un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea como el de hoy?
Bueno, pues esperamos que haya medidas eficientes, medidas que nos dejen producir, que es lo que queremos hacer, que no sean restrictivas, que no sean prohibiciones y que flexibilicen toda la norma que hemos dicho de normativa europea, empezando por el tema del cuaderno digital, que es una de las cosas que nosotros hemos dicho que es imposible llevarlas a cabo en este momento.
Entiendo, señor Álvarez, que si la situación no mejora y no hay avances con el gobierno y con Bruselas, ¿hacia qué escenario vamos por lo que respecta a las protestas?
Bueno, aquí hay un tema, y es que tiene que implicarse todo el gobierno. O sea, esto no es una cuestión solo del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Transición Ecológica tiene mucho que decir, el Ministerio de Trabajo tiene también que decir, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad Social. Por lo tanto, aquí tiene que implicarse todo el gobierno, igual que en otros países, y con su presidente a la cabeza, como es el caso de Francia. Ojalá tuviéramos nosotros el apoyo que tienen agricultores franceses, agricultores alemanes con sus gobiernos, y nosotros, pues eso es lo que deja mucho que desear en este momento. Nosotros seguiremos de movilizaciones hasta que tengamos soluciones que sean efectivas y reales. Palabras, ya está bien de palabras, y lo que queremos son medidas que son muy necesarias.
¿Podría plantearse una huelga general del sector indefinida?
Es lo que no queremos. No queremos llegar a eso, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que no nos den motivos para llegar a esa situación.
Y déjeme preguntarle porque, como sabrá, hace poco los ramaderos, los agricultores catalanes unieron fuerzas con los franceses en la frontera. No sé si en toda la parte española, en todo el Estado español, también hay esa posibilidad que se, o en toda Europa incluso, que se unan las fuerzas con todos los agricultores y ramaderos de la Unión Europea.
Bueno, pues nosotros, hoy hay una manifestación en Bruselas de todos los agricultores y ganaderos de la Unión al respecto. O sea que la Unión de los Agricultores y Ganaderos se está demostrando en todos los países, y hoy en Bruselas vamos a salir también todos. Nosotros tenemos una representación muy importante de Andalucía que estará hoy allí.
¿Os esperan gente de la agricultura, se espera de todo el estado en Madrid, verdad?
Sí.
No sé si tienen algún número de las de tanto de participantes como de tractores que pueden llegar a Madrid.
Bueno, vale, una cabecera de 100 tractores y más de 10.000 agricultores convocados.
Juan José Álvarez, secretario general de ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Radio Estel, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros por el interés que tenéis con nosotros. Gracias.
Radio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Mira, vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és.
Yes. La consellera de la presidència, jo no sabia que teníem d'això també, mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és jo un no premi? Sabia. Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts que passen de les 9 del matí. També us informàvem aquest matí. L'esfondrament de l'edifici del carrer Canigó de Badalona era indetectable. Així ho indica un primer anàlisi del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona. En concret, el tipus de caiguda es deuria que el material constructiu del sostre, de tipus ceràmic, no mostrava senyals de trencament. Les causes del col·lapse encara s'estan investigant i, de moment, hi ha 4 edificis adjacents al bloc esfondrat desallotjats, pendents d'inspeccionar. Per parlar de l'última hora sobre el cas, tenim amb nosaltres a Daniel Gràcia, ell és tinent de territori de l'Ajuntament de Badalona. Senyor Gràcia, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i bona hora.
Senyor Gràcia, ara per ara, què s'està fent d'inspeccions tècniques a l'edifici esfondrat?
Doncs actualment a l'edifici esfondrat no s'està fent cap inspecció tècnica perquè és un edifici que està sota investigació judicial i, per tant, en mans de la jutgessa del número 1 de Badalona, però a la resta d'edificis, especialment els números que hem desallotjat, número 5, número 7 i número 11, l'Ajuntament, a través del decret d'emergència, ha contractat una empresa especialista i s'estan fent inspeccions per veure la salut de l'estructura i quines mesures s'han de prendre perquè els veïns puguin tornar a viure amb tranquil·litat i amb el reforç d'aquesta estructura, com bé dic.
Ara ens ho deia, senyor Gràcia, per de l'edifici del número 9, que és el que es va esfondrar, s'ha desallotjat el número 5, el número 7 i el número 11. Es preveuen els propers dies, les properes setmanes, desallotjar algun edifici més?
Nosaltres no descartem cap escenari, i allà on ens avisen de que es detecten esquerdes, la revisem. De fet, aquest cap de setmana hem revisat el número 116 del carrer Ocias Mar, que és el carrer paral·lel al carrer Canigó. Vam veure que les esquerdes eren superficials i vam prendre la decisió tècnica de no desallotjar. També han revisat el número 13 i número 15 del carrer Canigó. No es va prendre la decisió de desallotjar. I el número 115 de, també del carrer Ausias Mar. I, per tant, nosaltres seguim en la nostra dinàmica de fer aquestes inspeccions globals de la forma més ràpida possible, però allà on ens avisen, com va passar aquest dissabte, anem a revisar si aquestes esquerdes suposen un perill imminent que ens porti a la decisió de desallotjar. Nosaltres no descartem cap escenari, però de moment, allà on hem vist esquerdes preocupants, número 5, número 7 i número 11, són els que puc dir que estan desallotjats, i fins que no es facin les obres de reforç de l'estructura no podran tornar a casa els veïns.
Mm-hmm. De seguida en parlem dels veïns abans, però com segons escoltava, avui hem avançat a Ràdio Estel que segons un primer anàlisi que ha fet el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, els materials dels quals estaven fets els sostres esfondrat del número 9 del carrer Canigó de Badalona era ceràmic, un material més dèbil que no té per què col·lapsar. No sé si els hi costa la mateixa dada a l'Ajuntament de Badalona, ho dic perquè l'alcalde Albiol sempre ha parlat de mala qualitat dels materials.
Bé, nosaltres sobre el número 9 no podem parlar. Sorprèn una mica aquesta conclusió del Col·legi d'Arquitectes perquè el número 9 només ha pogut accedir la jutgessa acompanyat dels pèrits judicials, el tècnic municipal i el cos de bombers, i no s'han fet públiques les conclusions que ja es van veure. Si bé és cert que a la resta d'edificis hi ha un material ceràmic i les inspeccions estan orientades doncs per veure si aquest material ceràmic té bona salut i l'estructura està en bones condicions. Aquesta setmana el que sí que farem és, arrel de que l'empresa especialista ens va demanar inspeccionéssim les cobertes amb el dron, de fet el dimecres el dron de la Guàrdia Urbana va gravar totes les cobertes. Aquelles cobertes on l'empresa ha detectat que pogués veure una modificació o un sobrepès, són les que visitarem a partir de demà dimarts. És a dir, farem una inspecció en base a aquestes imatges que ha pres el dron i veurem si aquest sobrepès, possible sobrepès o modificacions, allà l'empresa especialista ha detectat aquest fet, pogués ser perillós.
Per tant, senyor Gràcia, estic entenent pel que ens diu que del carrer Canigó, el número 5, el número 7 i el número 11 sí que tenen aquest material ceràmic, del 9, que és el que es va enfondrar, encara no ho sabem.
Totes les construccions de la illa, Canigó, Jafià i Ausias Mar, estan construïts amb material ceràmic. De fet, nosaltres hem escollit aquesta empresa especialista perquè són experts en material ceràmic. Van tractar el tema del Turó de la Peira, que era una altra qüestió, perquè era aluminosi, però la construcció també era en material ceràmic, o sigui, el comportament del material ceràmic. Són experts, especialistes en aquest material. Això sí que ho puc confirmar. Els edificis estan construïts amb aquest material ceràmic dels anys 50, i per això hem pres la decisió de revisar tota la illa. O sigui, tota la illa que està construïda amb material ceràmic, que és idèntica, perquè els habitatges, els edificis, són idèntics. Hem pres aquesta revisió per aquesta decisió per seguretat dels veïns de revisar tota la illa. I això sí que ho puc confirmar. Uh-huh. Anar més enllà en les conclusions del número 9 és el que dic, que a mi em sorprèn, perquè allà, primer, que està sota investigació judicial, i l'Ajuntament aquí, no, perquè tenim aquesta instrucció, no opinem i no desvetllem el que dirà el nostre informe tècnic des de l'Ajuntament de Badalona.
De fet, el mateix Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, senyor Gràcia, apunta també que tot sembla indicar que de la manera com va caure el sostre i tenint en compte aquest material ceràmic, era indetectable que pogués caure.
Són les seves conclusions, nosaltres les respectem. Jo no entraré en una discussió tècnica amb el Col·legi d'Arquitectes Tècnics.
Aquest matí...
Jo crec que ara, sí. si em permet, és hora, és moment de ser prudents. Uh-huh. De ser prudents en les opinions, de ser prudents en les conclusions, i més aquells especialistes que no estan a peu d'edifici, que no estan dintre de l'edifici visitant el mateix i estudiant el mateix. Jo crec que s'ha de deixar treballar a l'empresa especialista, que s'ha de deixar treballar els tècnics i no massa tard, o sigui, no massa enllà en els dies, direm les conclusions i quines accions es poden dur a terme.
Aquest matí deia, es reuneixen, si no m'equivoco, el gabinet de crisi amb la Generalitat, no? Per què es reuneixen gairebé dues setmanes després de l'incident?
Miri, nosaltres a la Generalitat de Catalunya la vam convocar ja fa més d'una setmana per traslladar-los la situació, per traslladar-los que nosaltres creiem que se devia d'inspeccionar tota la illa. La resposta de la Generalitat va ser inexistent en aquest sentit. Nosaltres, arrel del desallotjament del número 11, com a govern, l'alcalde va prendre la decisió de contractar directament l'empresa per fer les inspeccions, com així van fer fa més d'una setmana, i van començar a fer aquestes inspeccions per seguretat dels veïns. Arriba ara aquesta reunió, aquesta visita, aquest comitè de crisi de la Generalitat de Catalunya, que vindrà al carrer Canigó, que nosaltres valorem molt positivament, creiem que aquest canvi d'actitud és molt positiu pels veïns, no pel govern de Badalona, sinó pels veïns, i esperem que aquestes bones paraules dels darrers dies es converteixin en fets constatables, que ens ajudin a donar seguretat als veïns, que és el nostre objectiu. Al final, nosaltres, en primer lloc, està la seguretat de les persones, que no hi hagi cap més desgràcia, i després, perquè s'ho mereixen els veïns, viure en tranquil·litat a 50, 60, 70 anys vista, que els edificis no tinguin cap tipus de problema, una vegada es prenguin les mesures de reforç que requereixen aquests edificis i que diran els tècnics.
Deixi'm fer-li, senyor Gràcia, les dues darreres preguntes. La primera, què n'espera o què n'ha de sortir de la reunió d'avui?
Bé, nosaltres esperem que aquestes bones paraules dels darrers dies, aquesta bona sintonia que sembla que la Generalitat ens trasllada, doncs es converteixin en fets, perquè al final requerirem de... Si aquest tema s'allarga en el temps, requerirem d'habitatges alternatius per les persones que han estat desallotjades, i els veïns requeriran algun tipus d'ajuda en forma de subvenció o de finançament per afrontar aquestes obres, que suposaran un esforç econòmic pels mateixos. I esperem que aquesta reunió, aquestes trobades, es tradueixin en això.
I per últim, li volia preguntar precisament per aquesta ajuda, per aquest suport que l'Ajuntament de Badalona està oferint als veïns del número 9, 5, 7 i 11 del carrer Canigó de Badalona. Quin és el suport que se li està oferint a aquesta gent?
Sí, actualment tenim 11 persones que han requerit assistència habitacional, és a dir, que estan dormint en pensions pagades per l'Ajuntament perquè no tenen allà on anar. Recordem que hem hagut de desallotjar 80 habitatges, inclosos els 20 del número 9, i per tant tenim 80 famílies que no poden dormir a casa seva. La majoria d'elles han anat amb amics i familiars, i ara mateix hi ha 11 persones que estan dormint en pensions pagades per l'Ajuntament.
Daniel Gràcia, tinent de Territori de l'Ajuntament de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
9:15 a.m. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
A lo tuyo?
Sí.
Vinga, va, perquè un dia com avui, la girocleta, esclar, havia de ser-hi, eh?
Havíem de ser-hi, havíem d'anar al Mobile World Congress, perquè, home, hi havíem d'anar. Aquest matí, re, fa poca estona, fa una hora i mitja, a les 8, ha obert les portes d'aquest Congrés Mundial dels Mòbils. Ja sabeu tots que és un congrés de referència mundial que acull i aplega empreses i visitants d'arreu del món. Llavors, aquest any hem de dir que comença amb molt bones sensacions. Ja veurem com va tot plegat, però els organitzadors esperen arribar als 100.000 visitants.
Veurem.
Esperen que aquesta xifra sigui similar a la que hi havia l'any 2019, abans de la pandèmia, on es va assolir la xifra rècord i es van arribar als 109.000 visitants. Llavors, aquest any hi ha 2.400 expositors repartits en 8 pavellons, o sigui, són quilòmetres i quilòmetres de novetats, de tecnologia i de mòbils. Això es fa a Fira Gran Via, Barcelona, i les empreses que exposen els seus productes i novetats venen de 200 països diferents. Llavors, anant en detall en aquestes dades, crec que n'hi ha una de molt important i interessant, i és que més de la meitat, el 60% de les empreses, ja no són directament del sector mòbil. Llavors, això que ens indica és que aquest congrés va molt més enllà del mòbil en si, que aplega moltíssimes coses. Pels curiosos, que això sé que és una cosa que crida molt l'atenció, sabeu quant costa l'entrada més barata de totes?
Molt cara.
Són 3 dies, de congrés?
800 i pico, em sembla.
Gairebé 800. 780, 700... Sí, sí, sí.
La més barata és molt cara.
La més barata és cara, molt cara.
Més cara com és?
4.000.
8.000.
8.000?
Sí, sí. Perquè hi ha una de VIP, de VIP, de que pots fer el que vulguis. No sé què et serveixen anar allà. Suposo que et porten amb el carrito que hi del golf perquè no hagis de caminar, perquè si no, no ho entenc.
Et donen un bate de béisbol a l'entrar i pots rebentar qualsevol.
Sí, sí, no, és que és... No, és un indicador de tots els diners que deixa aquí la ciutat i, de fet, aquest any es calcula que l'impacte econòmic que tindrà la ciutat serà de 460 milions d'euros. Estem parlant de
i quan ens toca a l'equip de la caravana, com...
Sí, mira, diuen que ho repartiran per ciutadà, més o menys un 20% per ciutadà. Podràs tirar fins a final d'any perfectament. Bueno. No, i a més que res, també fixant-nos en com serà aquest mobile, perquè cada any és... crida l'atenció una cosa diferent, cada any és com el mobile d'una cosa. Aquest any serà el mobile de la intel·ligència artificial. L'any passat va ser el del metavers, no sé si ho recordeu, que en parlava molt. Sí, aquest any no, aquest any serà el de la intel·ligència artificial generativa, que aquest concepte així que dius potser costa d'entendre, el que vol dir és aquella intel·ligència artificial que crea contingut, és a dir, que pot crear doncs imatges. Dius, reprodueix-me una fotografia de l'any 1920 en aquest carrer de Barcelona i que hi apareguin tantes persones. Doncs aquest tipus d'intel·ligència, el que crea contingut, el que crea imatges, el que crea àudios, el que crea textos, doncs es veu que això serà com el gran protagonista. També hem de dir que ahir, en el sopar inaugural que es va fer del Mobile World Congress, al Saló Oval, al MNAC, doncs Pedro Sánchez va dir que Espanya tindrà un gran model fundacional de llenguatge d'intel·ligència artificial i que també serà en català. Llavors, la intel·ligència artificial, doncs, molt protagonisme. També la realitat virtual... I aquí el gran culpable és Apple, que fa unes setmanes presentava aquelles ulleres de realitat virtual, sí, que són tan cares, que es diuen Apple Vision Pro. Doncs aquest any Apple no hi és en el Mobile World Congress, però sí que hi ha altres...
No hi és Apple,
i com és això?
No sé.
Aquesta,
Jo crec que no li fa falta, no ho sé, però... No,
es marca.
No sé quin tipus d'estratègia hi he estat pensant, però realment el fet de presentar aquestes ulleres de realitat virtual 15 dies, 3 setmanes o un mes abans del mobile, que ha fet doncs, que en parlem moltíssim només d'allò. Llavors, al mobile es presenten tantes coses que costa molt com cridar l'atenció. Llavors, sí que és cert que moltes empreses es veu que presentaran els seus prototips d'ulleres de realitat virtual semblants, perquè l'objectiu és que es converteixin en una mena d'imprescindible, com ho va ser la Play o com van ser altres coses, no? Que doncs, apropar-ho a la ciutadania venia de dir que tothom desitgi tenir aquestes ulleres de realitat virtual.
Sí, com sigui, el que sí que sí. Veurem, dic veurem, perquè això és ràdio entre cometes, és una cosa puntual, però espectacular.
Espectacular, perquè aquest any...
Serà una de les coses de les que se'n parlarà molt al Mobile d'aquest any.
Molt. De fet, diuen que serà l'estrena, la novetat, la presentació més sucosa de totes. Anirem al pavelló 6, connectarem a 2:15, perquè ja és on s'hi presenta, atenció, el primer prototip de cotxe volador elèctric.
Fixa't.
Elèctric.
Elèctric.
Sí.
O sigui, és 100% elèctric, pel que sé, té una autonomia de 117 quilòmetres, és a dir que podràs fer 117 quilòmetres sense haver-lo de carregar. No sabem ben bé quan es començarà a comercialitzar. El
però
que
no
sí...
se t'acabi la bateria.
Però 117, clar, però 117 quilòmetres, clar, si és una cosa que vola... Com no. Es compten? Des de que vas aixecant-te del terra...
Sí, ja, suposo que metro, sí. Ja, no. No sé. Pot anar tant pel terra com volant, és a dir, pot ser terrestre i volador... No s'ha posat a la venda encara, suposo que tardaran uns anys més, avui ho descobrirem. El que sí que sé és que, tot i no haver-se posat a la venda, tot i que comenci a presentar-se ara, ja hi ha una llista de moltes persones, de centenars de persones, que s'han apuntat per ser els primers en tenir aquest cotxe volador elèctric. És ben bé que tot això, doncs, és el futur. Es presenten al pavelló número 6 i precisament és en aquest pavelló on es presentaran les grans novetats d'aquest Mobile. Entre d'altres, també un vaixell d'última generació propulsat per hidrogen que farà servir l'equip de Nova Zelanda a la Copa Amèrica de Vela.
Mare de Déu.
Vull dir, hi haurà de tot, de tot, de tot. Journey to the Future es diu aquest pavelló, que és com el viatge cap al futur, i et presenta i ho podràs veure per també a partir de realitat virtual com ens hem d'imaginar o el que podem trobar en un futur a nivell tecnològic. No ho sé, suposo que no podrem provar el cotxe, dubto que ens el deixin provar.
A la imaginació de Robert Zemeckis, els cotxes voladors ja existien el 2015, sí. Anem una mica tard.
Anem una mica tard, però anem. Vull dir, jo em pensava que era una cosa que encara potser tardaríem més a veure, no sé.
La P7 quedarà lliure.
Sí, ja estarà bé. No ha volat mai aquest cotxe encara, és a dir, no l'han posat a prova... Però es veu que ja té els permisos per començar a fer els vols de prova. L'ha creat una empresa nord-americana, es diu Aleph Aeronautics, l'empresa segur que estarà forrada, o si no es forrarà d'aquí poc, perquè crear el primer prototip de cotxe volador elèctric... Doncs,
a mi m'agradarà saber quan s'eleva. Perquè clar, estem parlant de cotxe volador i no sabem si... Clar, 5 centímetres és un cotxe volador, saps el que vull dir?
Pel que he vist en el vídeo de presentació... perquè han publicat un vídeo, s'eleva a nivell d'un edifici de 6 plantes.
Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, passa bastant per sobre.
Déu-n'hi-do.
No sé, tinc moltíssimes ganes de descobrir-ne tots els detalls, també quan començarem a veure'l al mercat, no? Perquè, clar, una cosa és que es presenti i l'altra que es faci realitat. No sé, fa una mica de por, també, tot aquest avançament tan ràpid de la tecnologia.
I és important el color del que sigui, perquè si és gris, t'evitaràs...
No? Clar.
Sí, potser sí. Això, si vola, canvia tot, eh?
Ara.
Clar, no. Els de Vertical Cars hauran de fer un altre estudi.
És així.
Mira, Vertical Cars.
Clar, que s'eleva de manera vertical.
Ara té més sentit, clar.
Ara sí.
Nosaltres que no ho veurem tot plegat, però sí que ho escoltarem.
Ho escoltarem a 1:15. I allà estarem.
Gràcies, Olma.
Parat, perquè allò és un... Allà està a tope, allà està tot el món, eh?
Sí, de moment només he vist imatges de congressistes tots engominats, amb trajos...
I gent, perdona, uniformada.
Uniformada, sí.
Mira, això és una cosa que m'agradarà saber, i ja t'ho dic ara, et poso deures...
T'ho posa.
D'ara, des que entris fins a que fem la connexió, m'agradaria que contessis més o menys en
percentatge...
Més o menys en percentatge... Homes i dones.
És interessant de veure, m'auguro... No sé, jo diria 70-30, 70 homes, 30 dones. Així, ja t'ho diré, estarem allà per dir-t'ho. Vols que també et digui les persones que van amb maletí, engominades, trajes de color blau, de color negre... Puc fer una anàlisi,
també. Aquests són el 90%.
Sí, o el 99%. Curiós.
Doncs després ho escoltem tot plegat. Gràcies, Olma.
Fins ara.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
I ja sabeu que, com cada matí, la Núria ens porta els consells definitius per anar pel món. I avui ens sorprens amb què, Núria?
Avui en Rafa li agradarà.
Darrerament trobo que estic rebent molt, eh?
Això és perquè tinc confiança, Rafa.
Ara. No, però en general, tu també, però en general, dic...
No, escolteu-me, va, que avui us porto els consells definitius per evitar la caiguda de cabell. Bueno...
Pausa dramàtica.
Dedicats a bastanta gent de Ràdio Estel.
Dedicada. Mirar a Xavi Aguilar.
Va dedicada, aquesta.
Sí, bé. Sí.
Bueno, jo t'escolto. A veure el que he fet bé i el que he fet malament,
exacte,
que és tot.
Exacte. Tot també malament. Us dic, ara que la Olma ens parlava del leitmotiv d'aquest any del mobile, que és la intel·ligència artificial, potser en un futur no caldrà donar consells perquè amb un clic tindrem cabell de nou.
També sí.
Podria ser.
Bueno, ara, segons qui, si ets porter del Barça, també ho també, fas fàcil,
sí.
Això.
A cop de Turquia.
I tant. I ara també ja es fa a Barcelona, eh? Ho sabíeu,
Barcelona,
això?
També es fa,
sí,
no?
Sí, 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 sí. En fi, uns consells que serviran i molt alguns i que ja arriben tard per d'altres, però que cal escoltar amb molta atenció. Us deia que cal escoltar ben bé, perquè segons dades del 2023, només a Espanya, atenció, hi ha un 50% de persones que pateixen alopècia.
50, eh?
Per tant,
estem parlant
de la, col·lectiu gran.
Sí, de la meitat, sí, sí. De la població espanyola.
Si ens revelessin tots els calbs, ja dominaríem Espanya.
Clar.
Segurament.
Jo crec que no fa falta dir res més.
No.
50% de la població espanyola pateix alopècia, per tant, avui aquests consells són més necessaris que mai. Som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per evitar la caiguda de cabell.
Ai, acercándote a mi pelo.
Sí.
Bueno.
El cabell diu molt de la personalitat d'algú, la veritat.
No. Rafa ja no té personalitat.
O el no cabell.
O el no cabell, ara. I tant.
Jo sempre agrairé moltíssim a Bruce Willis.
Sempre.
No em compararé jo amb Bruce Willis, ni molt menys. Però...
Ets un què?
A Bruce Willis.
Sí.
Va normalitzar moltíssim el tema de la calvície masculina.
És que s'ha de normalitzar.
Amb tota l'elegància. I Pep Guardiola.
Ah, exacte.
Persones triomfadores, intel·ligents,
que
sensibles.
Ser calb també pot ser sexy.
I tant.
Efectivament.
I tant que sí. I tant que sí. Va, doncs anem als consells d'avui. Consell número 1, feu-vos un massatge al cuir cabellut.
Mira.
Atenció a aquest consell, perquè és molt i molt important. Un simple massatge a la zona del cuir cabellut pot ser clau per modificar la salut del vostre cabell. I el perquè és molt senzill d'entendre. Fer-ho així estimula el flux sanguini i ajuda a distribuir els nutrients necessaris per mantenir el cabell saludable.
Està creixent.
Has vist?
S'està fent
com funciona?
Massatge,
eh? Sortir d'aquest estudi, que semblaré un lleó.
Sí, ara bé, per fer-ho de manera correcta, aquest massatge del que us parlava, cal que utilitzeu només els dits, és a dir, no tota la mà, només els dits, i fer moviments circulars suaus, molt suau. Una cosa com un massatge, d'acord? Si ho feu així uns minuts cada dia, això és imprescindible, i preferiblement abans de rentar-vos el cabell, aconseguireu cuidar-lo més i millor, i a llarg termini, jo no us dic que no us arribi a caure el cabell, però ho agraireu. I a més, que un massatge sempre és molt benvingut. Per tant, sí, abans de dutxar-se, fer-se un petit massatge suau al cabell i així evitar la caiguda. Consell número 2, renteu el vostre cabell amb productes suaus. Veieu que tot té bastant a veure amb la suavitat, eh?
Sí.
Tu feies això, Rafa, quan tenies cabell?
No ho sé. Amb el
recordes.
Casa, no mirava massa.
Clar. Mireu, en aquest cas, utilitzar freqüentment productes com ara xampús o suavitzants agressius o amb molts de químics pot provocar una acceleració de la caiguda del cabell. Això qualsevol perruqueria us ho diran.
No, però jo sempre he anat, ara que ho dius, sempre he anat a coses molt lleugeres.
Doncs,
no busco coses agressives.
Doncs això està molt bé. I és per això que els experts en el tema diuen que és primordial utilitzar productes suaus i que siguin, sobretot, segurs per tot tipus de cabell. Sabeu que cada cabell és un món i que, per tant, potser un xampú que a mi em funciona, a en Joan no li funcionarà. I a més, ja que parlem de rentar el cabell, es recomana fer-ho només 2 o 3 vegades a la setmana. Això és una cosa de la que es parla molt,
sí,
i crec que no n'hem tret mai aigua clara. 2 o 3 vegades a la setmana, sense abusar sobretot del secador. D'aquesta manera el cuidareu més.
Jo he dit que no puc seguir aquesta premissa.
Jo tampoc.
Per què?
Jo cada dia.
No puc. M'he de rentar el cabell cada dia.
A mi és que se m'engreixava molt.
Igual.
Però saps que s'engreixa més perquè et dutxes tant?
Ah.
Això ho diuen a totes les perruqueries del món.
Bona aquesta,
doncs, perdona, però, clar, no sé si em quadra. Però, o sigui, serà així, segur. Però, clar, si quan jo em dutxava era acceptable i després de la dutxa aguantava el cabell doncs més amb més vida i més tal, però si no ho feia, és que estava... M'explico?
T'has parlat en el passat de la dutxa?
No, ara també em dutxo i també em rento el cabell amb xampú, absurdament.
Home, clar, sí.
No, absurdament no, que entens, home.
Home.
Sempre fem broma, però entens.
Tu
podries fer un Santiago Segura, eh?
Sí, si jo volgués...
Ho has pensat?
No.
Val.
No, però ja ho sé que podria.
Val. Però això que diuen de rentar només 2 o 3 vegades té molta lògica, perquè contra més el rentis, més l'acostumes a cada ser rentat. I per tant,
No,
eh?
No, clar.
Això ho diuen a totes les perruqueries, i sobretot les persones que tenim el cabell llarg, Molt i molt important rentar-lo dues o tres vegades a la setmana. Això, mira, l'Àngels, de recepció, segur que si està escoltant, ho corrobora, perquè ho parlem moltes vegades, dues o tres vegades a la setmana.
Diu que sí, corrobora, diu que sí.
I després, és, a veure, va malament, perquè les persones que tenim el cabell llarg ens ho notem de seguida. Jo no sé si us heu fixat que últimament vaig amb diadema, un parell de dies a la setmana.
Sí, sí, sí.
Això és perquè me'l noto brut, però me'l forço a no rentar-lo. D'aquesta manera em dura més.
Bona
I a l'estiu això és ideal, perquè com que estàs en contacte amb l'aigua tota l'estona, si tens un parell de dies que estàs de vacances i saps que has d'anar a la platja, deixa't estar.
Però jo, Núria, t'he de dir que a tu, concretament, hi ha gent que se li nota molt quan no s'ha rentat el
cabell. A mi no se'm nota tant.
A tu no se't nota tant.
Això és veritat, eh? Això és veritat. Depèn molt del tipus de cabell que tinguis i del to de cabell també, molt també important. Llavors, consell número 3, utilitzeu una pinta en comptes d'un raspall. Ja ho sabeu, deveu saber quan una o una raspalla del cabell pot arribar-se a fer malbé, si ho fa amb molta força. Hi ha vegades que la gent es treu els nusos, com si, no sé...
Hi ha vegades que t'endús cabell.
Clar, doncs això és un error, eh?
Penjat, no?
Per això, el que dèiem, es recomana fer-ho de manera molt suau. Una altra vegada el concepte de suavitat apareix en aquests consells. I, a més, amb l'ajuda d'una pinta de dents amples en comptes d'un raspall. Crec que l'haureu visualitzat, la típica pinta de dents amples. Sí. Doncs aquesta és la que heu de fer servir sempre per pentinar-vos. Això és molt important. I, a més, quan us raspalleu el cabell, si us ajudeu d'un oli essencial, de coco, d'alvocat... ara no em surt l'oli aquell... Un dia que us vaig dir que tenia un oli que m'anava molt bé a mi.
Jo uso oli de...
El típic, ara
ja
no em surt.
Ja veuràs que serà aquest. Oli de...
Ara no em surt.
No me'n recordo.
Ai, per què no em surt?
No.
El típic, argan.
Oli d'argan.
Aquest
l'uso.
Doncs això és una gran solució perquè fareu que el vostre cabell estigui més suau i, per tant, la feina de raspallar-vos serà molt més senzilla. Però, sobretot, deixeu els raspalls aparcats. Sobretot en els nens i nenes més petits, que hi ha mares i pares que,
no sé,
escarpeixen d'una manera que sembla que els hi arrenquin el cap.
No.
Doncs comprem una pinta amb pues amples i veureu com tot comença a funcionar millor.
Sí, vindria molt bé. Dissabte vaig estar a una casa, a una òptica, mirant unes ulleres de sol. I la noia que em va atendre, a part que venia de festa d'empalme segur, perquè estava
pobre,
completament despistada, no sabia ni on estava, tenia el cabell castigadíssim, que ho vaig comentar... A ella no, li...
Anava a dir, carai.
Vaig comentar
amb l'òptica i li comenta el cabell.
Amb qui acompanyava, però... No, la noia tenia el seu encant, però el cabell castigadíssim. Sí,
no?
Sí. Ahir hi havia molta teca en aquest cabell.
Perquè se'l devia planxar molt.
Segurament.
El tenia com enrampat?
Sí, sí.
Això és sinònim de planxo.
Tenia estrany. Mm. I estava... Bueno, no s'entrava, no hi havia...
Ai, pobre.
Llavors, va, consell número 4. No abuseu del secador. I aquí també m'hi entra la planxa, eh? De la mateixa manera que el raspallat, assecar-vos amb massa força el vostre cabell pot debilitar-lo i empitjorar-ne molt la seva caiguda. Per això es recomana assecar-lo amb una tovallola suau i sense fregar massa. Sabeu allò que hi ha gent que s'agafa el cap i el comença a fregar? Doncs no, eh?
Això també ho he fet malament.
Jo també.
Millor que no. Llavors, tot i això, si sou dels que no podeu viure, per exemple, sense el secador, perquè ara, doncs, a l'hivern costa més anar a dormir amb el cabell moll i tampoc és sa, assegureu-vos de mantenir-lo a una distància raonable del propi cabell i a una velocitat baixa. No em val allò la potència màxima amb tanta calor perquè és que
s'ho
estrenca.
No cal cremar-se el cap per assecar-se el cabell.
No. I les planxes és un tema també molt extens, eh? Vull dir, les planxes mai funcionen. Ja et poden donar productes d'aquests per aplicar-te abans de la planxa, que una planxa mai és bona. Al final t'estàs cremant el cabell a voluntat pròpia.
Sí, sí.
Però clar, també entenc que de tant en tant doncs ve de gust lluir una miqueta més bé, però... Jo la vaig deixar, la planxa.
Sí?
Va ser com deixar el tabac. Vaig estar 2 anys aquí a Ràdio Estel planxant el cabell i a partir d'aquesta temporada, de l'inici, no he tocat la planxa.
Molt bé.
I m'està creixent, perquè la planxa el que fa és cremar-te el cabell i impedeix que creixi, perquè les puntes se t'obren. Llavors no et creix.
Me n'alegro que ho facis perquè no t'imagino calva.
No.
O sigui, aquestes coses està bé que les vagis fent, perquè Núria Ros Calva, tipo Santiago Segura. Imagina't-la, tipo Santiago Segura.
Ai, no, quina imatge.
Doncs
no.
Perdries una mica d'encant.
Sí, una miqueta una sí, mica. Va, últim consell número 5, digueu sí a una dieta saludable i equilibrada. Això és fonamental. La dieta exerceix un paper importantíssim a la salut del nostre cabell. Per tant, sapiguent això, hauria d'intentar afegir aliments rics en vitamines i minerals com verdures, fruites, nous, peix, etc, etc, etc. Totes aquestes coses que sempre diem. I a banda també és molt important beure aigua. L'aigua és importantíssima per mantenir el cabell hidratat. Si seguiu aquest consell, jo no us garanteixo que no us caigui el cabell, però almenys estareu més sans i fareu alguna cosa extra per evitar-ho.
S'ha intentat.
Sí, sí, sí.
Com a mínim
s'ha intentat. La hidratació és molt important per la salut del cabell, eh?
I tant.
Molt i molt important.
I tant. Anem a la fórmula?
Sí, la fórmula és massatge... No acabo d'entendre res.
Lo conseguimos,
lo conseguimos.
Ah, val.
Seré calvo. Sí.
Seré calvo. Vale. Soy calvo.
Va, ritme de hombres G. Fórmula.
Sí, puc, eh? Val.
Sí, home.
Vaig a canviar la solució i tot, mira. La fórmula és massatge, cuir cabellut, més productes suaus, més pinta, més dieta saludable, menys secador. Ja no era calvo.
Ja no
sé, així per acompanyar la cançó una mica. Ja no era calvo.
Sí, parla de Dori Xumes, eh? Ja no era calvo.
Ara ja nada m'importa, ara soy feliz, porque por fin...
Quasi no anem a comprar, però sí.
Xavier Aguilar tira els talls com si tirés un penalti amb paradinha. Una paradinha, saps? Si despista, no s'espera ni el tall. No saps si te'l tirarà dalt a baix.
Tira.
T'està ahí ben atent. Escolteu, sí, molt Mobile World Congress, però tota aquesta gent, si sapigués les virtuts de Capbravo, no estarien allà...
Diré una cosa.
A la fira aquella.
Hi ha més
home,
per metre home, quadrat a Capbravo que el Mobile World Congress.
On vas a parar? On vas a parar? I que no trobis cotxes voladors un dia d'aquests.
Al costat de les fustes de formatges.
A bon preu. Que te'l porta.
Igual
que
a bon preu no, a Capbravo.
Ai... La màgia de la comunicació. Bueno, escolteu, Capbravo, una setmana més sense temps. Cada setmana Capbravo, ja sabeu,
sí,
que el divendres,
home,
és el dia de repartir la felicitat, però cada dia fem una passeta cap a aquest dia de repartir la cistella Capbravo. La darrera d'aquest mes de febrer, si us agrada el concepte detox, és la vostra cistella i heu de participar,
sí.
Perquè us trobareu, ja sabeu, us ho recordo, ja que és dilluns, per als despistats, la crema de carbassa bio, la llentia pardina, els espirals vegetals, per fer al millor una amanida de pasta, els espàrrecs curts, les coquetes d'arròs, per allò, per un tent...
Un tent en pie, m'agrada aquesta paraula a mi.
Riu i se li posen els ulls achinats, la seva rialla. Achinats, perquè li agraden les coquetes. I a mi també.
Boníssimes.
Suc de pinya selecta, l'oli siurana, no us el poseu al cabell, en aquest cas, al cabell, el, com era?
L'argan,
el d'argan.
Argan.
I a la paella i a la manida.
Va molt bé l'argan, eh?
Sí, sí, però no per cuinar. Ah, al cap. Mal,
sí,
no
sí,
per cuinar.
I a la pell, sí, sí.
A la pell també. Doncs l'oli siurana va molt bé per la nostra dieta, la dieta mediterrània, per cuinar. I el teniu a la cistella que repartim també aquesta setmana. I en plana d'higiene personal, l'oció d'oli de camèlia Bell i el sabó de mans amb mantega de karité i la revista Sabor, amb receptes
el
i
millor. Moltes
coses. El millor de tot. Has fet visita? Ah, avui toca visita,
avui
no?
Avui toca. I avui visita gran. Perquè no he anat cap de setmana a Banyoles, no tinc reserves de menjar.
I has d'anar...
Avui la targeta Capbravo traurà fum.
Exacte. Sí. Bueno, doncs, però traurà fum, però molt menys que en altres supermercats, perquè Capbravo pensa en l'estalvi personalitzat, estalvi per a les famílies, estalvi per tothom, productes de proximitat, quilòmetre zero, una varietat de productes per metre quadrat impressionant, riete tu del mobile, com deia ara el Joan, i després també, doncs, que estan a tot arreu, 3.000 supermercats arreu de les 4 províncies catalanes i 65 anys d'història que dona per molt, dona per, saps què vull dir? Per agafar aquesta tradició, aquesta experiència que només Capbravo per oferir-te.
Sempre.
I tenim Capbravo a casa, eh?
I tant.
Si vols fer la compra online, jo et recomano que et facis una passejada.
Capbravo a casa, targeta per les famílies...
Home, de tot, amb molts beneficis. És d'aquells llocs que quan, diuen, imprimeixen el tiquet,
sí,
van sortint allà promocions,
sí, eh?
i promocions, i has d'agafar la meva altra bolsa per les promocions. No pots posar-te-les a la cartera, ja t'ho dic. Doncs farem un sorteig aquesta setmana, ja ho sabeu, i cada dia us fem una pregunta... Segurament, mira, avui ha passat una cosa màgica. Ara, ara diràs, bueno, quines casualitats té la vida? Doncs les té. Segurament no ho teniu al cap, però avui és l'aniversari d'un mite del pop-rock espanyol, una persona que en la dècada dels 80 provocava lipotímies als seus concerts.
Lipotímies.
Lipotímies, sobretot al sector femení, en fi, i que ha envellit de nassos, diria. I ha sonat en aquest programa ja
dos vegades.
I avui ara sonarà una tercera. Avui fa 60 anys... Són molt grans. David Summers.
Hoy me he levantado de un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que...
Que mítica, voy a pasármelo bien.
Yo creo que, hombre, es que hombre, tengo unos cuantos himnes de los años 80-90 que a tothom els tenim a dins, no? Perquè vam créixer amb ells. I a més s'han sostingut en el temps, no s'han perdut. Són com clàssics que no han passat massa de moda. Doncs David Summers, 60 anys, increïble, 60 anys. Sí. Nascut al barri madrileny de Chamberí, justament el 26 de febrer del 64, fill del director de cinema Manuel Summers, aquell director que feia lo de les càmeres ocultes, no sé si te'n recordes, Joan, que filmava la gent fent-li bromes, etcètera, etcètera, i nebot d'un periodista, de Guillermo Summers. L'any 1985 surt el primer disc dels Hombres G, que es diu Hombres G.
85, eh?
El 85, Hombres G. Treu un disc que es diu Hombres G.
Hombres G, tot junt, eh?
Hombres G. Sí. Hombres G, banda de la qual és el líder David Summers. El seu pare va ser director, van fer cinema també, de la pel·lícula Sufre Mamón, va ser el director, a la qual es dona a conèixer el grup musical a la pantalla gran i basada en el disc del mateix nom. I anys després també va protagonitzar una altra pel·lícula, Suelta't el pelo. Suelta't el pelo, val. Tenen, a part de recopilatoris i tal, tenen 10 discs d'estudi, Hombres G, La cagaste Burlancaster, és increïble que un disc
clàssic, estigui. També. Sí.
Estamos
sí,
locos sí. O qué, agitar antes de usar... Voy a pasármelo bien, esta es tu vida. Historia del bikini, peligrosamente juntos. Todo esto es muy extraño. M'agrada aquest títol. Són títols guais.
Són títols guais, sí.
I el DC li van posar 10.
Clar que sí.
Clar, és el que tocava.
I després hi ha un altre que també es diu Desayuno Continental. Total, un mite, que aguanta molt bé el tipus, eh?
Sí, tant.
Està de bon veure. Estem escoltant un dels grans èxits de la banda, Voy a pasármelo bien, cançó buen rollista total.
Sempre.
Que parla d'afrontar la jornada amb optimisme. Perdó. Per tant, la pregunta d'avui és... Quins trucs tens per afrontar el dia amb bon rotllo, amb energia, amb optimisme, amb ganes? Uh-huh. Trucs personals que diguis, mira, jo amb això em motivo. Ja sé que costa, i més un dilluns, per exemple, no? M'aixeco el cap de setmana, tota la jornada per endavant, i tinc aquesta reunió, i he de fer guions, i cadascú el que hagi de fer, jo he de fer guions. Bueno, però trobo aquí la meva energia, en aquest punt. Perquè aquest home, David Summers, es va aixecar dando volteretas per llegar al bany.
Sí, és així.
Amb una energia total. Pues aquesta cançó, diguem que el missatge d'aquesta cançó, suposo que tothom, que pot ser que no, però esperem que sí, tingui el seu truc per arribar a la jornada. O una cosa que et motiva cada dia. Mira. A mi saps que em motiva molt?
Tira.
Els dilluns és complicat que passi, però me motiva molt sempre que jugui el Barça. Jo quan m'aixeco i tinc una cosa que, no sé com dir-te, un dia pesat, dic, bueno, per la nit jugar al Barça, però... aquest any tampoc és que ens doni grans alegries, però com a mínim aquell moment... doncs em ve molt de gust. Tinc altres, també. Tu tens alguna coseta, Joan?
Jo, mira, sí, em poso els magnífics auriculars que porto sempre pel carrer.
Sí, sí.
Me'ls poso al metro, quan vaig venir al metro. Una mica tota castanya i una mica rockeros.
Ah, val, amb música, eh?
Sí, música rockera.
I la música...
I sí.
Et motives.
Em motiva bastant per passar un... Bon dia.
Algun cop t'ha sortit aquesta cançó, per exemple?
Sí, per exemple. Sí.
Núria, què? Tens algun truquet per afrontar els...
Pensant al cap de setmana.
Si ets una persona... Com?
Pensant al cap de setmana.
El record del que has viscut?
No, del que vindrà.
Del que vindrà.
Fixa't.
Bueno, val.
Escolta, cadascú amb els seus truquets.
Exacte. No queda tant, eh? Queden 5 dies, eh?
Ja, hem de passar moltes coses perquè arribi, però val, sí, val. Venga, bon pro.
Si a tu et serveix... No, quan tu et despertes el dilluns ja és una matinada menys per arribar divendres.
Això sempre m'ho diu. Que m'ho has de dir 30 o 40 cops aquesta temporada.
Sí.
Una matinada
menys.
Sí,
sí. Ens
veiem a les 6 del matí.
No ho sé, depèn de la setmana. És que...
Ja,
si hi ha una setmana
no,
que tinc una cosa molt especial, doncs em despertaré més alegre per això. Si no,
clar
no
sé. Sí.
El menjar, sempre el menjar.
Clar que sí. Doncs els truquets de l'equip de la caravana són més o menys aquests. Volem conèixer els vostres motius, trucs per afrontar el dia amb bon rotllo, amb energia, amb optimisme o amb ganes. Respostes, si us plau, missatges de veu o per escrit al WhatsApp de la ràdio del programa 663-993062. 663-993062. I tots aquests missatges. Encantats de rebre'l, de que jugueu amb nosaltres i, a més, participareu en el sorteig de divendres de la darrera cistella Cabravo del mes de febrer, Detox.
Ara, se t'ha quedat, lo del Detox.
Que bé.
Escolta, nosaltres que ens quedem amb una mica d'Hombres G, anem a publicitat i de seguida en aquest estudi Irene Pardo, Toni Picó, Judit Casillas per analitzar tota l'actualitat. Fins ara.